120 euros als 60.000 euros. Si no tens mitjans per portar-ho a la deixalleria, utilitza la recollida porta a porta que et posa a l'abast el teu ajuntament. L'incivisme ens costa diners.
Ràdio Cubelles.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
Molt bon dia, una altra vegada, des d'Educar la Mirada.
Benvinguts, estem aquí per oferir-vos un dia més els nostres consells per fer-vos viure.
Benvinguts i benvingudes un dia més a Zona Estèreo.
Bon dia, senyores i senyors, us parla Josep Lluís Villanueva. Comencem una nova
molt bona
edició.
Tarda, benvinguts una vegada més al Juguem Net, al programa d'esports de Ràdio Cubelles.
Tot això i més al 107.5 de l'FM, radiocubelles.cat i als canals de ràdio de la TDT.
Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
Bon dia i benvinguts en directe una setmana més, un dilluns més, a l'espai de Tertúlia. Avui comencem doncs, aquest espai, com sempre, primer de tot, presentant els nostres tertulians i tertulianes. Recordem que és un espai d'opinió, un espai on comentem notícies d'actualitat, totes elles publicades des del nostre web, el de Ràdio Cubelles, i doncs, amb tertulians que doncs, cada setmana van rotant. Aquí tenim avui, doncs, començarem a obrir micròfons perquè ja estan pràcticament a punt perquè ells mateixos es vagin presentant, però vaja, comencem per la meva esquerra i tenim el Cintubel, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia a tothom, bon dia Cubelles.
Què tal, com ha anat aquest cap de setmana?
Bueno, una mica passat per aigua, però sobretot molt content per l'aigua que ha caigut, que feia molta i moltíssima falta. Jo veig que tots els mitjans de comunicació pues, estan molt eufòrics perquè diuen, bueno, els pantanos ja comencen a estar plens. No encara, falta una mica, vull dir, tranquil·litat. No estem disposats a consumir aigua perquè encara ens en falta molta, o sigui, que paciència. Però molt content, sí, perfecte.
Tenim també la Lola Lorente, que a més avui veig que, perquè això no és la televisió, però va de color lila, manté el 8 de març encara dins seu, no?
Hola, què tal? Sí, lo mantengo porque todavía quedan cosas pendientes que se suspendieron por el agua y aún nos queda alguna cosita que hacer.
Val, avui parlarem també d'aquests actes del 8 de març, al llarg d'aquesta tertúlia. Tenim a nosaltres també a la Carme Mingorance. Què tal, Carme?
Bé, molt bé. Bon dia, Cubelles.
Com anem?
Bé,
anem fent, no? Molt bé, i tenim amb nosaltres també el Marcial García, que ara feia uns dies que no el teníem per aquí, perquè m'has dit, vinc descansat, Marcial.
Bastant descansat, sí, després d'un creuer i, bueno, molt content, sí.
Molt bé, espero que hagis aprofitat al màxim.
Al màxim, segur que sí. I, bueno, quan hem tornat, hi havia moltes activitats a Cubelles i també hem participat, clar, i amb els castells, que ja parlarem després.
Clar que sí, perquè heu començat la nova temporada.
Exacte.
En parlarem en el marc d'aquest 8 de març, no?, on també va tenir presència, no?, aquest pilar de dones.
Sí.
En tot cas, ara en parlarem, però comencem pel principi, en tot cas, llegint la notícia. Diu, totes les dones, tots els drets, aquest ha estat el lema de Cubelles pel 8M, per aquest 8 de març. L'acte central doncs, va tenir lloc aquest dissabte passat amb la lectura del manifest institucional a la plaça de la Vila i a partir doncs, aquí també hi va haver l'actuació del Cor Lirae, que era la primera actuació que feien com a Cor Lirae. Era l'antiga coral doncs, 21, que ara doncs això, s'han consolidat amb un nou nom i per tant s'estrenaven aquest dia. I també els castellers del Foix que van participar d'aquest 8 de març. En tot cas, vosaltres entenc que hi vau ser presents i, per tant, podeu donar detalls no?, de com va anar aquest 8 de març. Qui vol començar? El Marcial, la Lola, que jo crec que segur que hi van ser presents.
Sí.
La verdad es que la jornada empezó el sábado por la mañana, que fuimos a la Masía del Cabañas, aunque teníamos una marcha matutina para dar un paseo, pero se suspendió por la climatología, que al final se podía haber hecho, pero bueno.
Es que el mal temps no saps
mai. Las cosas están. Entonces empezamos sobre las 11, una visita en la Masía, explicarnos un poquito pues cómo vivían las señoras de la Masía, que la verdad es que
vivían bien,
menos mal que no nací en ese siglo, ¿sí? Te quiero decir, o sea, me hubiera explotado la cabeza, porque vaya tela, pero bueno, no lo voy a explicar, para que algún día vayáis y lo escuchéis, pero es muy muy interesante, y sobre todo verla también la Masía, cómo está decorada, la verdad es que es como teletransportarte a una época en la que, menos mal, vuelvo a repetir, que no vivía yo. Y bueno, estuvimos allí también dando... bueno, compartiendo con amigas, micro abierto hubo música, estuvieron explicando ciertos puntos también, pues para informar a gente de cosas que en teoría ya se debería saber sobre el acoso o si te despiden, o sea, daban ciertas pautas que nos creemos que todo el mundo lo sabe y a veces no se sabe. Luego tuvimos una comida también, la verdad es que fue una jornada muy emotiva y para compartir. La verdad es que estuvo muy bien.
Va estar bé, doncs.
Sí,
aquest acte comarcal.
Estuvo muy bien.
A la Masia d'en Cabanyes, no?
Exactamente. Exactamente. Y luego ya, claro, había que plegar pronto porque había que venir a Cubellas, que también... Por cierto, también estuvo el manifiesto.
Sí, claro, el manifiesto. Allá también, a la Masia.
Sí. Pero luego había que plegar pronto porque había que venir aquí, que también había compañeras que cantaban y tenían que aclararse la voz y venir aquí, en fin, para abarcar un poco todo el día.
Claro.
Tot el día, va ser complet, doncs, no?
Exacto.
Molt bé, hi va haver força participació, que ens pots dir, Lola, tu que hi vas ser present.
La verdad, estava lleno.
Sí.
A primera hora había muchísima gente y luego, a medida que iba avanzando la mañana, se iba sumando más gente. La verdad es que al final hicimos un completo. Muy bien, sí.
Per tant, bon seguiment del 8 de març, sí, no? A Cubelles, va. Marcial, explica'ns tu, que també vas ser present, no?
Sí, com... sí. Nosaltres ja portem uns anys que participem al 8 de maig, al 8 de març, i com Castellers del Foix, em refereixo. I, bueno, aquest any hem fet un pilar amb el tronc de dones, amb suport d'alguns homes a la pinya, però després hem fet també dues agulles solament de dones, no? I la intenció, clar, és a poc, perquè, clar, som una colla nova, tenim moltes noies, tenim molta participació femenina a la colla, però, bueno, encara ens costa una miqueta, però la intenció és seguir i participar en aquestes activitats que, clar, són molt necessàries per visibilitzar, no, el problema que hi ha. I, bueno, jo crec que la participació també al poble va ser no massa gran, però, bueno, important, no? durant la lectura del manifest i també amb la coral, que has dit que era la primera actuació, i jo estic sorprès, perquè va ser molt, molt bona,
Fan aquesta, molt bé aquestes.
Molt bé, però molt bé, sí. Jo ja les havia escoltat abans, no?, quan eren la 21, però aquesta tarda del 8 de març va ser molt, molt bona actuació, sincerament.
Bé, què representa el 8 de març? Vau escoltar el manifest, no? Parlàvem d'aquesta reivindicació, també, clar, si recordem una mica el perquè del 8 de març, sabem també el que va passar, no?, amb aquella fàbrica on hi va haver aquell incendi, on hi havia aquelles dones treballadores, que on van morir més de 140 dones treballadores, i que, per tant, doncs, tot plegat ens porta aquest 8 de març, no?, a commemorar aquest dia. Cinto, què en penses, no?, de la commemoració que cada any arriba?
Bueno, a veure, és una data importantíssima per la dona i penso que, bueno, ja l'hem dit més d'una vegada, que les dones haurien d'estar reivindicades cada dia, no aquest dia concretament. Però, en concret, jo em vull referir en aquest dia, el dia 8 de març, com una data assenyalada pel fet de que, bueno, ja les dones es manifesten, les dones es reivindiquen i les dones volen posicionar-se per obtenir més avantatges socials, donat que estan bastant desnostades i no tenen reconeixements, o no tots els reconeixements que mereixerien. Però aquí jo voldria fer un punt i a part en les manifestacions que hi ha hagut aquest dia concretament. podem parlar de Barcelona, perquè és un lloc pues, més, més especial, perquè és la capital de Catalunya, i en aquí doncs, s'ha vist, com altres llocs també pot haver passat, que han hagut dues manifestacions. Jo penso que quan es comencen a dividir les coses no funcionarà. Això no pot ser, vull dir, si la dona reivindica, tenen que estar unides amb tot. Vull dir, encara que unes es puguin posicionar-se amb una postura o una altra, la postura ha de ser més unitària, tindrien que estar juntes i reivindicar-ho tot junts. Vull dir, això no pot ser perquè llavors comencen a dividir les situacions i l'any que ve, en vez de dues, poden ser quatre manifestacions. Això no pot ser. Llavors jo crec que tenen que estar més unides en aquest aspecte i reivindicar-ho tot conjuntament. No pot ser fer-ho d'aquesta manera. Després, si voleu, podem comentar alguna cosa més.
Donem la paraula també a la Carme Migorance.
Hola, bon dia. Jo crec que el que dius tu, el Dia de la Dona tindria que ser cada dia. Sí. I jo crec que comencen a reivindicar tot, però no tindrien que reivindicar. Es tindria que donar directament. Bueno. Llavors, aquí, a lo millor ja no havia tanta diferència ni tantes divisions de per un costat o un altre, perquè tothom tindria el que es mereix i jo crec que estem en una democràcia i en un segle ja avançat com perquè això se doni sense reclamar res ni sense manifestar-nos.
Clar.
Una cosa, celebració. Sí, celebració sí, però no tindrien que reivindicar.
Clar.
Això és el que jo penso.
Lo que pasa que a veces reivindicamos unas por otras, porque a lo mejor aquí tenemos muchas cosas, pero en otras partes del mundo hay otras mujeres que no tienen nada.
Per això dic
no tienen
que
ningún derecho. O sea,
per les demés dones, diguéssim nosaltres en el segle que estem a Espanya, a la democràcia, a la Unió Europea, vull dir, no tindrien que reivindicar. Apoyar al resta del món i al resta de països que estan a l'ablació i en moltes més coses i el maltrato, clar que sí. No, per això jo no dic que no en contra d'elles, al contrari.
Sí, sí.
Però aquí ja no tindrien que estar així. Sí. És molt trist.
Però aquí encara queden moltes coses a fer, moltes, moltíssimes. Mucho. I estic totalment d'acord amb el Simtu, que la divisió crea un mal rotllo. Evidentment, no? Perquè, clar, està reivindicant una cosa que és justa i que és cabal, però, clar, el per què d'aquesta divisió, no? Són motius polítics, en algun cas, i aquesto és terrible, no? Que passe esto con un tema que és absolutament
que no habría,
de tots, que no, exactament, no? I luego hi han dades que són més que preocupants, ahir a la televisió va escoltar que el 60% dels joves entre 18 i 25 o 28 anys creen que el feminisme ha anat massa lluny, no? Que està...
Bueno, això és un altre tema,
i és terrible aquesta, perquè és la joventut que ve, és la gent que va a governar en los próximos años.
Sí, sí.
Y yo alucino, de verdad.
Está dando miedo esto que dices, porque incluso había alguna compañera que la hija no había venido porque el novio no la había dejado. Dice, o sea, no es que no la haya dejado yo, que soy su madre, es que el novio no la ha dejado. Y te da mucho que pensar eso, que si lo que viene así, vaya tela.
Sí, no,
en referència a la notícia que deia del Marcial, no? El 324, el titular és perquè els nois joves cada cop estan més a la dreta. Diu, veuen el feminisme com un atac. És el que el titular del 324. Què diuen els joves i els experts sobre aquestes enquestes que situen els nois cada cop més a la dreta a nivell ideològic i contraris al feminisme? I aquí, com dius tu, doncs parla una mica de quins joves s'han entrevistat, però són joves entre 18 i 25 anys, perquè ens fem una mica el perfil, no? Doncs aquestes preguntes que s'han anat fent, i el que s'extreu és el que tu comentaves, aquest tant per cent, no?, preocupant.
Sí, sí, i joves en nivell d'estudis medis o inclús a la universitat, sí. Que no és que no, és que són és gent sense estudis, no, que va.
Per això és un fet que sembla ser doncs que cada vegada va a més, perquè la joventut entre ells normalment aquestes coses se'n parlen, vull dir, ells ho comenten i veuen que la societat està d'alguna manera manipulada políticament, vull dir, la nostra opinió no és lliure encara, perquè no podem dir, diem el que pensem, però realment els polítics foten el que els diuen la gana. Llavors aquí ens trobem que la joventut, com que tenen aquesta llibertat d'expressió, ho fan tot tan clarament i són tan polits en aquest aspecte, doncs es manifesten clarament. Mm. Si són de dreta, si són d'esquerra, si estan d'acord amb el que es fa o el que no es fa. Poder nosaltres som més prudents, però amb ells els és igual. En aquesta situació concretament ells veuen que la societat sembla ser que està agafant un aire més feminista que, o sigui, que masclista, per dir-ho d'alguna manera, per diferenciar. O sigui, el moviment feminista involucra molt i sobretot acusa o com ho diria jo perquè se m'entengués, es manifesten en contra de l'home. Les feministes radicals, em refereixo a les radicals. Cuidat. Però és que les radicals estan perjudicant a les que no ho són. Perquè hi ha feministes que reclamen els seus drets, però són dones, són mares, tenen el seu marit, protegeixen la seva casa, però les feministes radicals resulta que dels homes no en volen saber res. I això ho dic clarament perquè és així, com ho he sentit i ho he vist. Llavors, home, això els nanos també ho veuen i diuen, home, els feministes a mi... I ho fan global, no diuen el radicalisme, ho fan ja global. Les feministes no les volen veure. I per això... doncs es manifesten d'aquesta manera, penso jo. Tampoc s'han aclarat gaire, clar, però sí que parlen del feminisme, eh? Vull dir, jo ho he sentit en aquesta joventut que parlava abans de que han sortit per la televisió i s'han manifestat, parlaven del feminisme, també.
Aviam, però parlen, jo crec que amb la influència de les redes socials, que són molt,
sí,
molt...
Mucho.
I clar, i és que és molt fàcil manipular a través d'una red social.
Bueno,
tots nosaltres lo vivim
cada dia.
I és molt fàcil i gent jove que sí que agafa aquesta idea de que les feministes que volen acabar con el home, bueno, clar, és una miqueta anar lluny, dir tot això, però és veritat que la joventut, aquesta joventut està impregnada ara mateix d'aquesta idea i és molt dolenta, molt dolenta.
Jo lo que veia, a ver si lo explico bien, lo que veia es que había algunas chicas, claro, depende de la vivencia que ha tenido cada una, explicaban unas cosas muy... su pensamiento y su sentimiento era más radical que otros,
claro,
por la vivencia que habían,
claro,
tenido
personal,
con los hombres que habían estado. Claro. Y claro, se notaba ahí como que cruzaban un poco ya... Es que
parla de la societat patriarcal, no? Que ens hem de treure una mica a sobre.
Sí.
No sé si et refereixes a això, Lola, o
sí.
No.
Sí.
Si vas per aquí o no.
Sí, había de todo, ¿eh? Había quien te explicaba pues el tema pareja, cosas un poco fuertes, y querías empatizar de la manera que ella te lo explicaba y entendía pues su vivencia. Pero claro, yo digo, no sé si estoy muy de acuerdo, ¿no?, en que sea esta una opinión generalizada, porque era su vida. Y en tema patriarcal, es que claro, nos íbamos a cuando pues explicaban vivencias con sus padres, en su casa, y al final, muchas veces, no era solamente el padre, era la madre. O sea, que
la educació que han rebut en aquell moment, no?
Clar.
Que
sí, claro.
Va canviant i evolucionant, no?
Claro.
És que tenim uns anys, hem viscut, clar, aquesta situació, d'una societat, clar, el pare era, i la mare, bueno, estava a casa i
a lo mejor era peor que el padre, o apoyava el padre, no?
Sí,
va ser diferent.
Clar, perquè era una educació completament diferent.
I potser ho normalitzaven, ara no.
Sí, claro, és que te lo explicaven d'una manera, però en muy poca diferència d'edat. Y yo digo, ostras, yo no he vivido eso, pero claro.
Yo sí.
Es importante.
Yo sí. Yo, amiga, a casa meva, vull dir, parlo personalment, a casa meva vivíem en situacions, doncs, de patriarcat. Vull dir, el meu avi era un tio d'aquells molt rectes, la família la governava ell, i passaven tots per l'adreçador. Adreçador vol dir que rebia igual la seva dona, que la meva mare, que les meves filles, les meves germanes. Vull dir, allà... i tots eren ells, ell era el que deia el que es tenia que fer i allà passava tothom pel rengle. I això era el patriarcat que estàvem parlant.
Sí, sí, sí.
I les dones estaven submeses, però és que els homes també. Perquè jo com a noi, i en aquell moment era un nano, jo estava submès, però jo veia que el meu pare també, vull dir, no li plantava gaire cara,
Sí,
cuidado.
Ya, pero sí, meter a todo el mundo en el mismo saco no, me parece injusto, porque claro, yo por ejemplo no he vivido eso.
Claro.
Y en mi casa hoy en día tampoco vivo eso. O sea, entonces para mí me quedaba un
que
poco...
Que no nos enteremos que en tu casa se vive
claro,
eso.
Claro,
¿eh?
No, pero es muy sorprendente escuchar estas historias que son tan reales, pero claro, me quedan como muy lejos de
Però, Lola, avui en dia encara hi ha molta por, sí, hi ha molta dona conformista, sí, i molta dona que està patint, sí, i que sí, tampoc ho expressa.
Claro,
no?
Claro.
Per tant, ha, com deia el Marcial, hi ha molt camí encara a recórrer.
Seguro, claro.
En tots els àmbits. Tots. Perquè al final, aquest dia, doncs això, es comemora cada any, una mica també, per fer aquest reclam, no? L'objectiu, ja ho diu la notícia, reconèixer els èxits socials, econòmics, culturals i polítics de les dones, uh-huh, i així com abordar les desigualtats de gènere que encara persisteixen a tot el món.
Claro.
Sí.
Tanquem el 8 de març perquè tenim altres temes, però Marcial, aprofitem que estàs aquí, parlem de la nova temporada dels Castellers, perquè heu fet aquest pilar del 8 de març, però què més, no? Què més ens pots explicar d'aquesta temporada?
Ahir mateix vam anar a la primera diada de la temporada. Va ser a Barcelona, a l'antiga fàbrica Adam, amb 8 colles, bueno, 7 colles i nosaltres, colles més o menys de la nostra, alçada, no? Van començar, bueno, tranquil·lament, perquè volem fer les coses bé, i ahir vam tirar endavant solament Castell de 6, vam fer un 4 de 6, un 3 de 6 primer, un 4 de 6 i un 3 de 6 amb agulla, molt bé fet tots, i bueno, la idea d'aquest any és consolidar, no? Consolidar la colla, i tinc que dir que en els primers assajos estem sorpresos perquè hi ha molta gent nova, molta gent, no solo canalla, hi ha gent per al tronc, hi ha gent per a la pinya, i bueno, jo crec que estem molt motivats en general per fer una bona temporada. Una bona temporada per a nosaltres és poder fer Castell de Set, perquè és l'objectiu, evidentment, i bueno, pues jo crec que tindrem una bona temporada. Malauradament, teníem previst una diada molt, molt important a Cubelles,
sí,
i malauradament no podrà ser, perquè les colles, bueno, estava previst el jove de Tarragona i els nens del Vendrell. Els nens del Vendrell encara poden vindre, no sabent encara la data correcta, però la jove de Tarragona finalment ha desistit. Ha canviat també la seva direcció tècnica, i bueno, i a part d'això, havíem sol·licitat a l'Ajuntament una miqueta d'ajuda, perquè clar, aquesta gent move moltíssima gent, persones, també, persones a la colla. Necessitaven almenys que podem ajudar amb els autobusos de Tarragona aquí, que no era un massa diners, però l'Ajuntament finalment ha dit que no podia perquè els pressupostos no estaven aprovats, que bueno, moltes coses.
El problema que teniu els castellers, sí, ja ho veig.
Clar, i doncs, bueno, ells no pensaven cobrar com cobra esta colla, que cobra més de 3.000 euros, però sí que volia una petita ajuda per a vindre cap aquí. I finalment, pues bueno, no ha pogut ser, i bueno, farem altres coses, que tenim un calendari bastant complet, i aquí a Cubelles també. Volem fer coses interessants que ja anirem parlant a poc, però bueno, que estem molt motivats per aquesta temporada, i bueno, que tothom que vulgui venir a la nostra colla, als assajos, seguim fent assajos els divendres a partir de les 8:30 o 8:45 a la sala sociocultural, i la canalla comença una hora abans allà. O sigui que tothom és benvingut.
Uh-huh. Marcel García, que és el vicepresident, no?
Encara sí.
Molt bé, perfecte. Doncs vinga, seguim amb més temes, parlarem doncs d'aquests problemes a Rodalies, no? Que sembla que no s'acaben mai. Ja la setmana passada parlàvem d'aquests problemes, no? Que continuen, que durant tota la setmana passada es van anar repetint aquestes incidències constants que han afectat doncs aquestes previsions dels usuaris. Dijous passat, a banda dels retards i de les cancel·lacions cada vegada més habituals, també s'afegia una avaria en els sistemes d'informació de les pantalles i els altaveus. Suposo que heu anat seguint una mica les notícies, heu pogut veure com els mateixos usuaris doncs havien de baixar a peu de via, no? I tot plegat doncs ha comportat tota una
situació que, evidentment, reconeix la consellera i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, del PSC, que clar, ha hagut de compareixer al Parlament de Catalunya, ha hagut de donar explicacions, però els usuaris estan enfadats perquè no hi ha solucions. Què en pensem, doncs, d'aquesta problemàtica que no s'acaba de solucionar, sinó que cada dia va més?
Ahir a la nit jo vaig estar escoltant les notícies, perquè és una cosa que sempre m'agrada, i estaven reunits a l'estació de Sants, havien fet una reunió urgent, no? A veure, Adif, Renfe i el Parlament, diguéssim, el partit polític, la Generalitat. A veure si aconseguim més solucionar això, perquè és una pena, eh? És que és terrible.
Segons les últimes notícies i el titular que jo veig aquí del 324... El govern i Adif ha anunciat 10 punts pel caos de Rodalies, diu, prometen més personal i una atenció exquisida, entre cometes.
Sí. Això no soluciona el problema.
No, clar, això no soluciona el problema.
Menos hablar i más actuar.
No. El sí. problema és que aquest no es solucionarà en dos dies, perquè és un problema d'infrafinançament durant anys i anys i anys. Clar. I clar, ara una catenària, un no sé què, sí. És que això no se soluciona en dos dies ni amb 10 medidas.
No. La gent no creo que este cabría ya, está que ha.
Lo que no entén és una cosa, per què no posen ja la línia del bus a Barcelona?
El bus express.
Clar.
Perquè, és un reclam aquí,
clar,
Covella. Sí.
És que si la Renfe, val, jo entenc que té que fer les seves reformes, la seva amplitud, tot, però mentrestant, fent un recolzament i posant els autobusos que, a més de que facin falta des de sempre, bueno, pues que reforcin aquesta part. I després ja veurem si se redueix una mica el servei més a poc a poc, però almenys donar una sortida per tota la gent que treballa i que té que anar a Barcelona, sí o sí.
Per l'autobús se va la gent a Vilanova, se està col·lapsant l'autobús que va a Barcelona, perquè l'altre dia me passava
vídeos... Però no pot assumir, igual que tota la població...
Para volver era un caos en el autocar, clar. Una cola que no veas.
Però a veure, si nos anem d'aquí tots, la gent de Cubelles, claro. Nit i tal, se'n va cap a Sant Pere de Ribes o cap a Vilanova, claro. També la infraestructura d'ells i els convois no tenen tants. Vull dir, que fessin la de Cubelles i Cunit, per exemple, que fessin hasta de Cunit cap a baix. I si fessin una línia.
Bon dia, jo penso que el problema...
Saludem a la Susana Peix, que avui ha arribat un pèl més tard.
He tingut un lapsus dels meus... De Susana Peix, que el cognom m'acompanya, m'havia posat a les 10:30 directament, així que va ser vingut més tard, no perquè m'hagi dormit ni res, sinó perquè venia convençuda que era dos quarts. Doncs el problema va més enllà, perquè les obres estan fent a Sant Vicenç, i llavors tothom del Baix Penedès està venint a Cunit i a Cubelles i a Vilanova a buscar el tren. Llavors és molt més gran, jo penso que ve del que deies tu, que és un problema d'infraestructura que està sobredimensionat. Jo recordo que jo agafava el tren cada dia, però em parlo de fa 25 anys que agafava el tren cada dia. O sigui, fa 25 vaig deixar d'agafar el tren, sí. I vaig estar durant 10 anys, i el tren sí, algun dia anava malament, però clar, no era ni molt menys la quantitat de gent. Llavors, amb el bus seria un parche, perquè quanta gent cap en una línia d'autobús i quanta gent cap en un dia de tren?
No, jo me refereixo quan, perquè portem parlant d'aquest tema molt temps, i jo soc usuària de Renfe. A veure, jo vaig baixar un dia del tren. Primer, que a Sants ja estaven tots drets, no el van baixar, i aquí a Cubelles, si no vas veure un volum, no exagero, de més de 600 persones, val? No era res, però
hauria de ser una línia directa, a més a més, de Cubelles a Barcelona, perquè si no tornes a trobar el mateix problema.
Per això, jo el que reclamo des de fa molt temps és que posin almenys un tren més, que sigui cada 20 minuts, per exemple.
Això és impossible, això ja ho vam parlar, és impossible, perquè la línia està col·lapsada. Ja estan tan cronometrats...
Però quan vagi bé, caravana de tren.
Quan vagi bé, tampoc es pot.
Perquè només hi ha una via, llavors no cap tren entre els trens que hi ha ara. Ja no hi ha cap tren. Això ho vaig estar parlant amb una persona de Renfe, que em deia, si tu veiessis com està de cronometrat el pas dels trens, no n'hi ha cap més, no perquè no vulguin. Jo crec que el problema no és el pas dels trens, és la llargada dels trens. Han de tenir trens sempre de 9 vagons i dobles.
Sí, això sí, perquè també te posen els petits quan és tan caient.
Perquè llavors vagin sempre molt carregats. Aquesta seria més la solució. Posar trens entremig no és viable.
Però a veure, el problema essencial no és posar més trens o menys trens, perquè si les infraestructures funcionessin, vull dir, no hi hauria cap problema. Amb els trens que hi ha segur que funcionaria tot i perfecte. El que passa és que com que tot està tan malament, perquè és incomprensible que hi hagi una avaria aquí als túnels del Garraf, per dir-ho d'alguna manera, i després et trobes que Granollers, quan hi ha una màquina de tren que és d'aquestes de reparació, que està parada al mig de la via. Aviam, què passa aquí? Jo diria que ens estan fotent boicots per tot arreu. Aquí hi ha gent que s'està mobilitzant en contra del moviment dels trens per manifestar-se per algun motiu. Penso jo, perquè no és normal tot
deien
això que
està...
Deien
que hi havia una vaga encoberta de...
Exactament, vull dir, és que no sé, que és, que, és que és incomprensible que cada dia hi hagi alguna incidència o altra, perquè al final dius, bueno, un dia hi ha una avaria, vale, un dia s'ha espatllat una màquina, bueno, però ostres, que és cada dia, i quan no és un lloc és un altre, i sempre és a les entrades o a les sortides de Barcelona. A les rodalies, sobretot, és on més es perjudica, perquè a l'AVE aquest no té cap de problema. Què passa aquí? No,
últimament,
Bueno, potser també, però, ostres...
Sí, perquè mira, a l'AVE, jo he anat bastant en AVE, i fa uns anys, o sigui, era matemàtic,
puntual,
no podies arribar
sí.
un minut tard perquè el perdies. Ara ja arriben, en, com que el límit em sembla que són 15 minuts, arriben en 14 minuts de retard. I tu estàs a Atocha, a Atocha, sobretot, que és allò que veus els trens a Barcelona, i veus que en 15 minuts hi ha 5 trens a Barcelona.
Sí, sí.
I dius, com pot ser 5 trens a Barcelona en 15 minuts, quan abans només hi havia un?
Un.
Doncs això què fa?
Per les
companyies que s'acabin
endarrerint,
clar, perquè hi ha companyies noves. Doncs és el mateix que està passant, i s'acabarà col·lapsant també l'AVE.
Bueno,
perquè, però... a més, el manteniment d'un AVE, un trens que passen a 300 per hora, no és el mateix d'un Rodalies, que
sí,
al final,
sí,
si la via no està tan bé, passen una miqueta més a poc a poc.
A però... nivell, deies, del bus express, en tot cas, anem a llegir també, la... aquí no ho teniu, però ja que ha sortit el tema, ho he anat buscant mentre parlàveu. El govern local sembla doncs, que ho va reclamar ara novament, tot just l'última setmana del mes de febrer, es reunia també amb responsables, amb representants de mobilitat i de transports de la Generalitat de Catalunya per fer arribar doncs, aquestes reclamacions municipals en relació amb el transport públic i els peatges. Es va reunir concretament doncs, l'alcaldessa i el regidor Josep Maria Hugué amb representants, com deien, de la Generalitat, i els hi van demanar doncs, això, aquest bus express. Ara per ara, però, la consellera no preveu ampliar les línies express al Garraf, és la resposta que han rebut, ni posar més freqüència de trens a Rodalies, ni tampoc treure el peatge de la C32. En canvi, des de la Generalitat sí que els van informar doncs, els representants municipals que estan treballant en la creació d'una tarifa única per moure's en transport públic dins el Penedès i que aviat licitaran de nou el manteniment dels ascensors de les estacions de Rodalies, com la de Cubelles, que també tenen molts problemes de funcionament. És una mica el que ha sorgit d'aquesta reunió. El govern doncs això demana i reclama aquest bus express, però la resposta és per part doncs, de la conselleria que no preveu ampliar aquestes línies express al Garraf. No sé què s'ha de fer aquí a Cubelles,
no entenc,
però que s'ha reclamat, sí, per part de l'Ajuntament ho han tornat a reclamar ara fa poc, perquè a finals del mes de febrer es fa pocs dies.
Jo parlo de la meva experiència.
Bueno,
jo he estat vivint a Premià de Mar 2 anys i cada 5 minuts anava un tren, 8 minuts.
De quan parles tu?
No, fa 3 anys d'això. Val? I després, a més, mira que han tingut problemes amb l'estació d'Ocata, que ha estat parada molt temps, però a més tenen un bus, vull dir, que passa un bus express per la ciutat, des de Premià, des de Mataró, i van anant directament a Barcelona, vull dir, que ja fa molts anys que porten tota aquesta infraestructura directament també, i els preus no són tampoc els nostres. Perquè aquí el bitllet, la T10 casual aquesta que costa el doble.
Sí, perquè aquí pagues com si vinguessis de Tarragona.
Mm.
Aquí
no,
entres a la província de Tarragona.
És la mateixa distància.
La zona.
Barcelona, Premià de Mar, és la mateixa distància. Barcelona, Cubelles,
sí,
exactament
el
igual.
El que passa és que la zona nord no té la mateixa quantitat de trens, perquè això és el corredor mediterrani. I de Barcelona cap a baix hi ha molt més trànsit de trens que de Barcelona cap a dalt. Per això es poden permetre...
posar les rodalies més freqüents.
Clar, és per això. Sí, no hi ha tant de trànsit.
Tant tan tren, diguéssim, sí, d'AVE i totes aquestes coses.
Bé, i què podem fer a Cubelles? Què podem fer a Cubelles?
Pues manifestar-nos, clar que sí.
No ens tenen en compte.
Manifestar-nos i tallar la...
Fer una aplicació d'aquestes d'anar en grup, de juntar-se gent i anar en cotxe, que també està col·lapsat, perquè
també,
o marxes a les 6 del matí o tampoc entres a Barcelona,
sí, però, clar, però que al final la gent també s'organitzi. No volem contaminació, volem els peatges estan al preu que estan, per molt que
siguin més lliures, no? Una miqueta
que haurien de ser gratuïts,
però,
no?
Si posen, llavors tornem a el que tu has dit fa un moment, si traiem els peatges tornem a la contaminació perquè hi haurà més cotxes, vull dir, perquè esclar, si a mi em treuen el peatge, automàticament m'oblido el tren i me'n vaig amb el cotxe.
Sento, però la gent ha d'anar a treballar.
Clar, ja ho sé.
Al final, si no hi ha economia, el país no funciona.
Però sí, ja ho sé. Mira, saps què passa? Que quan les màquines de tren eren d'aquelles que feien fum, contaminaven molt, però no fallaven mai. Arribaven a tot arreu.
Passava una cada...
una a la setmana.
Però si tu, jo no sé què passa ara.
Sí, que tens raó, que tens raó.
I tenen que tornar això.
El transport públic ha de funcionar, no?
Exacte.
Però per això, jo també penso que hi ha les, diríem, cabezas pensantes, que són les que estan per això. Vull dir que nosaltres no trobarem la solució, evidentment, sí, perquè mira, desconeixem si ara, tot. Sí, sí. Però les persones que s'hi dediquen haurien de veure quina, on està l'arrel del problema, perquè al final és com un peix que es mossega la cua.
Però tu llavors penses que no ho saben?
No cogen el tren. Esta gent no cogen el tren.
Vull creure que si ho saben no, i no ho diuen és perquè saben que la solució és pràcticament impossible. Ja, perquè, i que estan treballant perquè sí que pugui ser, perquè si no...
Perquè
és clar,
aquí la gran
frustrant
solució seria dir, senyors, tenim un gran problema d'infraestructures. Les vies no funcionen, les catenàries tampoc, les màquines de trens espatllen, doncs parem un mes la Renfe, en general, a Catalunya.
És que només no ho fas.
És una iniciativa de dir, parem i ho solucionarem, aviam. Però aquestes solucions que han sortit en aquesta reunió, de dir, posarem més personal d'informació, posarem més... No, això no, Això no, és no, prendre el pèl a la gent. Perdoneu, aquesta gent que es troba a les vies de tren que han d'anar caminant cap a l'estació perquè el tren se'ls ha parat, explica'ls-hi que els hi posin allà més micròfons o més gent d'informar. Ja veuràs el que et diran. Home, això, ja dic, és prendre el pèl a la gent. I hem trobat una gran solució. Ni una. Que passa
un vaixell
que...
express.
Això, això que vagin per mar, tu.
Clar.
Sí.
En creuer, eh?
Sí.
Un vaixell express, no?
Que vagi bé. Que
tot inclòs, eh? Claro. Beguda i comida. Tot.
No, però és veritat que el problema de tot plegat al final és que la gent perd la feina.
Clar.
I també hem de pensar una cosa, que d'uns anys cap aquí, sobretot després de la pandèmia, molta gent ha vingut a viure fora. Sí, llavors això encara ha col·lapsat més, perquè abans vivien a Barcelona i no, el desplaçament era relativament curt, ara tothom que s'ha anat fora de Barcelona es troba que també, llavors això al final és un col·lapse, per molts motius. Clar, i ara ja no pots tornar a Barcelona perquè el preu dels pisos és com moltíssim més.
Molta gent que tenia una propietat se l'ha begut per venir a viure aquí, llavors esclar, com
llavors ara, o, si te'n vas fora has de pensar, que de fet és el que vaig fer jo me'n vaig anar fora, vaig estar 10 anys pujant i baixant i vaig dir no, jo em busco feina allà, perquè si no era això, cada dia pensar, avui arribaré i això que anava molt bé, però sempre hi havia algun dia que arribava a estar. Ara és al revés, ara hi ha algun dia que arribes a l'hora. Jo tinc amigues meves que van a Barcelona, agafen el tren una antes, hora, o sigui, dos trens antes abans del que els pertoca, i molts dies arriben tard.
Sí.
I ja agafen dos trens abans, perquè pensen en que possiblement hi hagi retard, que no arribin, després per tornar ja és l'odissea. Hi ha un dia que si has d'arribar a les 6, hi ha un dia que a les 7, un altre dia arribes a les 8... I
els
clar, al final això...
I els estudiants que han de fer exàmens.
Estudiants, clar, sí.
Que han d'anar a estudiar.
Sí, la nostra filla que estudia a Castelldefels, a la universitat allà, quan té examen, hay que portar-la en cotxe, perquè no te pots arriesgar a que arribi o no. O sea, aquí, bueno,
I la gent que te'n vas, quan te'n vas de viatge, també. Jo sempre que te vaig de viatge vaig a les dits creuats i penso, arribaré, no arribaré, vas 3 hores abans per si de cas passa alguna cosa.
Sí, però bueno, això és per tot, perquè vas al metge també. Jo surto 3 hores abans.
és una excursió, una aventura, pràcticament.
I ara, a partir d'ara, me tindré que portar la carmanyola per si de cas, perquè clar...
Jo sempre llevo el kit de supervivència, por si acaso. No vuelvo, por si no vuelvo.
Jo sempre porto algo, però encara sí... Tindré que fer una carmanyona una mica més gran.
Un bocadillo, home, lo que sea.
Més d'una hora tancat amb un comboi.
Sí. No, no, i l'angoixa, l'angoixa que és això, eh? Sí, sí. No.
Sota aquesta gent allà tancada.
I dintre d'un túnel, tu.
Sí. Això,
sí. Clar, encara és pitjor, perquè mires de fora i obres les portes i et passa l'aire. Sí, sí. Però dintre d'un túnel...
No, 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 és...
Sí, tu,
bé, de moment no ha sortit res positiu, eh?
No, res. No,
no,
res.
Sobre aquest tema de Rodolies.
Tot és mentida.
El Baixa i Express.
Sí, claro. Una bona idea.
Que fessin el... També l'autobús, almenys
jo crec que haurien de fer una línia paral·lela, tornar a fer una altra línia paral·lela a la via del tren, i, o per exemple de les dues, a mi s'ha mogut des de Sant Vicenç a Barcelona agafar una de les dues, clar, tampoc acabes fastidiant a un dels dos, no? Però llavors una arreglar-la i continuar amb l'altra, encara que haguessis de fer tot el tom, el que passa és que la de dintre per exemple triga una hora més. O sigui, és molt
home,
més llarga.
Home, o sigui, l'acabar per Martorell.
Ai, sí,
de Vilafranca.
Les ments pensants que pensin,
pensen,
no?
Que pensin, exacte. Que cobren molt, cobren
clar,
molt.
Exacte, exacte.
Que passen un ave directament a Sant Vicenç, Barcelona.
Tu lleva't el punto i te cercas una bufanda. Cada tarda.
Cada tarda. Molt bé. Vinga, som-hi, una altra Vinga. Notícia. L'Ajuntament vol consolidar les restes íberes de la Mota i fer-les visitables. Per aquest motiu, doncs, ha demanat una subvenció mitjançant el catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i posa a disposició dels ens locals, doncs, la Diputació, al poder-se acollir aquestes subvencions. I recentment s'han reunit amb la cooperativa Arqueobitis i el director dels Serveis Territorials de Cultura del Penedès, en Romà Cano, per parlar doncs, aquesta intenció que té l'Ajuntament. Què és doncs, rebre alguna subvenció per poder doncs, consolidar aquest jaciment? De fet, el jaciment ha tingut diferents excavacions, s'han anat fent diferents actuacions, però clar, si no hi ha una continuïtat, també es degrada el mateix jaciment i per tant s'ha de tornar a treballar per tornar-lo a consolidar i poder-lo obrir a visites perquè sigui doncs, visitable. Per tant es vol invertir i aquesta és la notícia una mica en resum, declaracions també de la regidora de Patrimoni, Renata Bedós, que va estar aquí a la ràdio i va explicar, no?, aquesta intenció que hi ha de consolidar aquestes restes íberes de la Mota i fer-les visitables.
Aquestes restes de la Mota estan ja totes descobertes o
s'està treballant? No, aquí hi ha feina, molta feina, però en tot cas el que s'ha fet, si no hi ha un seguiment,
sí,
es perd.
Però està, perdona, està tancat això? Està ballat?
Sí, està ballat.
S'obre
no?
puntualment per fer visites. Doncs...
No, em sembla bé, perquè si no estigués ballat, tu de llavors quin sentit té fer una zona visitable? Podries entrar quan volguessis, no? I a veure, si no està del tot descobert, no sé, jo...
Del tot descobert hem de tirar cases, eh?
Sí. No, bueno, la part més assequible, vull dir.
Hi ha un quart descobert. Si passa el cercle sencer, has de tirar unes quantes cases.
En tot cas, la zona ara mateix, la cotada, eh? No parlem sí, d'altres... No, clar, perquè això, es va construir, sí. La Susana es refereix que van construir a sobre de possible part del jaciment, sí, no? Sí. Que això també s'ha explicat aquí a través d'Arqueobitis.
Llavors, si està ja i està ballat i de més i és zona visitable, vol dir que ja es pot visitar. Però
hi ha alguna zona que s'ha anat consolidant, però clar, hi ha hagut aturades en el temps.
Clar,
què passa?
Clar.
Que tu, quan descobreixes una part, perquè s'ha anat excavant, allò fas... fas una actuació perquè sigui visitable, però després cal també un manteniment perquè
clar,
plou,
clar,
es torna a degradar.
Sí.
I és el que
sí.
diu la regidora. Ara sí, sobre les escoles, els instituts fan visites, puntualment, no sé si en el marc de subvencions que rebut l'Ajuntament s'ha obert també al públic per fer alguna activitat. Hem pogut veure també des d'Arqueobitis, no?, que han ensenyat tot allò que han anat trallent, no?, del jaciment, mm-hmm, que han tret coses,
han trobat,
no?,
han trobat restes,
llavors,
ceràmiques
i tal, que està molt bé, però ara portàvem tot un temps que no s'ha invertit, és a dir, no s'han fet actuacions per seguir, perquè és que hi ha moltíssimes coses que es pot descobrir també d'aquest jaciment, però el que tenim també s'ha de seguir conservant, perquè si no ho perds també una mica, no? És a dir, es torna a fer malbé. No sé si m'ho explico.
El conservar és molt important.
Per conservar un jaciment d'aquests, el primer que s'ha de pensar és en cobrir.
Clar.
Perquè deixar-ho a cel obert no conserva res, poc pots fer. Vull dir, ho deixes a cel obert, com no ho tapis amb un toldo, tampoc no aconsegueixes gaire cosa.
Bueno, ja té maneres, Arqueobitis, per deixar-ho en perquè sigui visitable. Hi ha altres municipis que tenen també jaciments,
sí.
Però cal, diguem, donar-li una continuïtat.
No? Home, jo crec que la primera actuació és fer una tanca com Déu mana, perquè hi ha una tanca que sembla d'obra. Ah, i bueno, no sembla nou, és
d'obra.
O sigui, llavors, allò, si tu no saps el que és, penses que és una obra que han deixat a mitges i que van fer els, que van fer els ciments i que es van quedar així, i així porta, de que jo recordi tota la vida, perquè no, perquè, o com a mínim des que ho van descobrir. El que també penso que està molt bé que busquin subvencions per mantenir això, però hi ha d'altres edificis que estan encara de peu i de moment encara, perquè d'aquí quatre dies seran com aquests jaciments,
eso.
Que tampoc s'estan mantenint, llavors jo no sé què és més prioritari. Està molt bé unes restes de romans on
bueno,
està
això
molt
és històrica,
bé, però tenim edificis de, que són de Cubelles, de Cubellencs de tota la vida, que s'estan fent malbé, que s'estan caient a trossos i que tampoc s'està fent absolutament res. No sé si entra dins de la mateixa subvenció.
Et refereixes a...
Pues la casa està bé, em refereixo a la d'aquí.
Cantrabé.
Em refereixo a... És que no sé, hi ha moltes. La que fa, no sé com es diu la que fa cantonada amb la carretera al costat del, de l'OH, d'on està...
Sí, les cases annexes... No, vol dir...
No, la que fa cantonada al costat de,
del semàfor, no?
Sí, del semàfor.
Hi ha projectes, sí, de futur. Però sí, clar, raó, caldria accelerar-ho, vols dir.
Exacte. No? Però llavors, i edificis que són meravellosos.
Home,
que són meravellosos.
És una meravella.
I allò acabarà sent això,
una ruïna.
Una ruïna com l'altra, que llavors ja no tindrà manera de recuperar-ho.
Claro.
Ara sí estan arreglant les casetes del castell, estupendo, estem allà patint les obres, i no m'importa, perquè a més, mira, al final serà una millora.
Claro.
Han d'acabar d'arreglar també la plaça del castell, que suposo que ho faran al mateix moment. Vull dir, que si hi ha subvencions, que demanin totes les subvencions del món mundial, però que posin mans a l'obra, perquè aquestes coses no es fan d'avui per demà. Llavors, es pot demanar, s'està demanant, i quan es començarà a fer, no? Doncs vale, però que facin una llista de prioritats. Jo crec que hi ha d'altres coses, com aquests edificis, o els carrers que se'ns estan caient a trossos.
Sí, sí, totalmente
de acuerdo. No?
Sí.
Amb les plantes que hi ha per tot arreu, està tot brut, vull dir que hi ha moltes coses que s'haurien de fer a nivell de ciutat.
Perquè vean lo important que és el manteniment.
Clar, la part d'urbanisme, el que és la via pública, està molt degradada, i aquí és on haurien de posar totes les mirades i tota l'energia de l'Ajuntament, que és el que després veiem els ciutadans, perquè que facin un pou, per, com ara he vist que parlarem,
sí.
Qui ho veu això, que fan un pou?
Ja, però clar, bon, ha sigut de la
que,
zona,
que
sí,
del
allà, marítim.
Sí.
Ara anirem a aquesta notícia, perquè si no la gent es queda una mica amb el tema, però no va més enllà. Diu, en construcció un pou per evitar inundacions als carrers paral·lels al passeig marítim. La intenció és que l'obra estigui enllestida per Setmana Santa. Segons doncs, això, hem informat des de Ràdio Cubelles, aquest mes de febrer ha començat la segona fase d'aquestes obres que han de solucionar els problemes d'acumulació d'aigua, de pluja al carrer de Girona i al carrer Josep Tarradellas. En aquests espais s'han incrementat les inundacions des de la reforma del passeig marítim, que sí, que el vam estrenar, però ara també, com que hi havia aquest problema ja, que era coneixedor, doncs s'ha incrementat, és a dir, que s'acumula més aigua just allà. I què han fet? Doncs ara han posat en marxa la segona fase, que és la construcció d'aquest pont.
Pou.
Una vegada fet aquest pou, doncs ara es bombarà aquesta aigua, que la xuclarà i la, diguem, traslladarà cap al torrent de Santa Maria. Segons ha explicat el regidor, doncs és això, posar en marxa aquest sistema, que el que farà és... És com una bomba de això que xucla l'aigua que s'acumula i que la boca cap al torrent de Santa Maria.
Sí, sí.
I, Susana, és el que diem, això també és una prioritat per aquesta gent del barri
ja, però,
marítim.
Clar. Però això passa perquè allò que van construir no va, no?
Ja passava. El que passa és que han fet les obres al passeig
i
ara...
Molt més,
molt més.
Sí, jo crec que...
Molt més, no, el mateix que està, sí, que passava.
Bé, jo tampoc ho sé.
Sí, sí, jo t'ho dic perquè
sí.
La meva família viu allà baix i he de travessar molt. I passa quan plou, i passava quan plovia.
Ja passava.
Vull dir que no és que hagi incrementat. Suposo que ara és una bona excusa dir que el passeig marítim s'ha posat pitjor, però no s'ha posat pitjor. De fet, jo recordo temps enrere que els clavegrams pujaven les tapes...
S'aixecaven.
I ara fa temps que no veig que s'aixequin les tapes dos pams, però que segueix acumulant en els ponts, sí. Això, a que cauen quatre gotes.
Mm-hmm. Aquí estem parlant just del carrer... Carrer Girona és el carrer, a veure, on està...
Una sortida a la platja, on és el Suma, un supermercat, sí. aquest carrer, que va cap a la platja d'allà.
O la botiga L'Anigó Platja.
Perquè
ens situem una nova.
Sí.
Estem parlant d'allà,
sí. La cantonada, el restaurant La Cantonada, tot això. Aquest carrer que allà és, vamos, que cubre, que cubre.
Bueno, jo, això és el que ha manifestat almenys el regidor en declaracions a la premsa, no? Que ha dit que ara es van fer les obres, però que ha fet doncs augmentar un problema que ja hi era, però que ara l'aigua s'acumulava més i bé, es va fer la primera fase en un primer moment, que era la construcció d'un, bueno, del que fos, no?, un sistema, però ara s'ha hagut de fer aquest pou. Mm-hmm. Perquè aquella aigua, vale, s'acumulava allà, però s'ha de treure, s'ha d'extreure.
Clar.
I ha d'anar al torrent de Santa Maria, no ho sé, detalladament tampoc et sabria dir tècnicament com funciona això, eh?
No, suposo que és una acumulació, el pou recull l'aigua en principi i per bombeig es treu i es va, sí, i va a la via, sí, sí, aquesta. Però pensem que és una zona que és inundable i és una zona, no, que té un problema endèmic, perquè és un problema de tota la vida.
Mucho,
jo, sí, tots els anys que he viscut aquí a Cubelles sempre he vist el mateix problema. Quan cauen quatre gotes, el pas de per sota la via es talla, els carrers, sí, sí, de, sí, els carrers de l'altre costat de la via es, a nivell de mar, es queden tots inundats, i llavors dius, bueno, això té una difícil solució, sí, perquè jo penso que a nivell de mar sempre hi haurà aquest problema. La inundació circumstancial, no vol dir que s'arribi a entrar a les cases, perquè no passaria mai.
Sí, però vull dir, hi ha cases que s'inunden,
en els sòtanos, en els garatges, sí, això sí, 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 però en un primer pis, una planta baixa, no entra l'aigua, perquè és nivell de mar, i llavors es queda molt, molt planer. Però, no sé, jo penso que, bueno, és buscar una sortida, aviam si aquest pou soluciona el problema, però jo penso que no el soluciona.
I sobretot que l'acabin abans de Setmana Santa, perquè si no els hi fastidien. Clar, tota la...
Aquí bueno, anava jo, sí, també.
A veure, si tenim sort i es soluciona, però ja dic que ho veig bastant, bastant complicat.
Els terminis diuen això, que ha d'estar posat en marxa abans de Setmana Santa, aquest pou o tanc de tempestes, perquè ens entenguem, què farà de bomba, no?
Sí.
I tot i amb això també diu que quan hi ha pluges torrencials, que bé, que tampoc també serà complicat absorbir-ho tot, no? És a dir, que tampoc serà una solució allò que diem segur, que anirà al 100%.
Quan que ho emplogui molt.
Quan és torrencial és molt difícil igualment, Altres coses, ens queden 10 minuts, vinga, parlem de la replantació de més d'una cinquantena d'arbres. L'objectiu és substituir els exemplars que han mort durant els darrers 2 anys a causa de la sequera. La Mancomunitat Tegar, doncs, ha plantat aquests nous arbres a diferents punts, com pot ser el nucli antic, Santa Maria, la Mota Sant Pere, les Salines. Les espècies escollides inclouen plataners, lladoners, eucaliptus, acàcies i pereres, entre d'altres. Segons ha explicat el regidor d'Espai Públic i Infraestructura, Josep Maria Hugué, s'ha aprofitat la temporada més favorable pels arbres i amb menys restriccions per la sequera. I l'objectiu del govern municipal és que el futur d'aquests arbres facin ombra en diversos indrets i que serveixin de xopluc pel sol i la calor. Bé, és evident que hi ha zones, a l'estiu fa molta calor, que estan mancats arbres. També la sequera, doncs, sembla que ens ha perjudicat una mica Cubelles, en el sentit que zones noves, com pot ser el mateix passeig marítim on es va plantar, també sabem que hi havia gent que deia, oh, què passa amb aquest arbrat que no acaba de...
La biblioteca.
O la biblioteca, no? que semblava que s'estaven morint, no?, algunes espècies. Sí, sí. Bé, ara s'està fent aquesta actuació, que entenc que és això, per aconseguir ombres, no?
Jo li diria al regidor que em sembla molt i molt i molt bé que es plantin arbres, perquè és molt necessari, però el que sí li aconsellaria que renunciés a plantar eucaliptus i les acàcies, concretament, sí, perquè són dos arbres. L'acàcia, precisament, és un arbre que crea molt de pudor, i la fulla, concretament, no és molt duradera. Quan fa molta calor, perd la fulla de seguida. I l'eucaliptus, doncs, és un arbre que, segons a on es planta, a sota d'aquest arbre no es pot plantar res, perquè, a més, és un arbre que no permet que hi hagi plantes o herbes al seu voltant. Però sí que m'agradaria que es plantegessin el fet de sembrar arbres com els plataners, perquè és un arbre que té molta sombra quan està molt bé, i el lladoner, sobretot. El lladoner també és un arbre que fa molta sombra i és un... Vull dir, tens tot l'estiu sombres. I a part d'això, doncs, bueno, em sembla perfecte, que plantin arbres, clar, que ja toca.
El plataner no és aquell que deixa després tot allò groc, no?
Depèn. Depèn si és mascle o femella.
Ah, val, d'acord. Ah. Ja, que els trin, que els trin. Ah.
Bueno, el que fa les boles, fa les boles, aquest és el que, diguem, deixa tot el llavor, que sí. Quan rebenta la bola, cau tot. Sí, sí,
és
al·lèrgic.
Són les barates, aquestes són les barates. Sí.
Necessita mucha agua.
No és un arbre... A veure, quan és petit i el acabes de sembrar, sí que s'ha de fer un manteniment, però després ell mateix s'espavila. Uh-huh. És un arbre que no necessita molt manteniment. S'ha de fer podes quan toca, però en principi no. I al lledoner, sobretot, no li has de fer res.
Veus? Mm-hmm. I les, tu que saps d'això, perquè no tinc ni idea, les arrels d'aquests arbres no destrossen...
No,
no. Perquè, clar...
No és un pi, no és... Per exemple, el que parlàvem de l'eucaliptus, per exemple, aquest sí que és un arbre que quan arrela, les arrels tenen tendència a anar per sota, però també van per sobre, vull dir, també s'aixequen.
És un arbre invasor, a més, no? Sí.
Peor que una higuera.
És, a veure, la figuera és una...
La figuera. Ara
que
és
fem
molt
una
figuera.
De
botànica. Sí.
Mira, a veure, la figuera és un arbre que té la fulla perenne, però a més també té una manera de viure que no necessita res. Però tu no pots sembrar figueres en un carrer. Ah.
Ni en una casa
perquè és
particular.
Un arbre baix.
No, claro,
és un arbre que no té tendència a tirar amunt, sinó que es queden molt baixos. Llavors, esclar, per sota no pots passar. És una cosa complicada. Ara, en un jardí allà, posa les que vulguis, no? Però en un carrer no es pot.
Sí, però tenen molt arrels, també.
Sí, clar, sí que s'arrelen. I no es tomben així com així, eh?
Lo plantes en tu casa i sale en la mia.
Queden 6 minuts, perquè el rellotge no funciona bé, per tant, no us fixeu amb el rellotge a l'estudi. I molt ràpidament, perquè queda molt poc temps, llegirem una notícia que ens havíem saltat, la Comissió d'Estudi dels Contractes Menors acorda citar els polítics tècnics i l'empresari vinculats a les adjudicacions. Segons han informat els partits de l'oposició, Vox, Junts, per Cubelles, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular i la CUP, la següent trobada ja serà el dijous dia 20 de març. I bé, pel que sabem, doncs es va celebrar, s'ha celebrat, no?, el que seria la primera convocatòria i, segons ha informat ara l'oposició en bloc, doncs demanen els demanen l'assistència perquè puguin donar explicacions. A veure, tornem a començar. Segons ha informat l'oposició en conjunt, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit Popular i la CUP, els demanen l'assistència perquè puguin donar explicacions i respondre preguntes als membres de la comissió. També han acordat prendre la decisió sobre si s'entrega una auditoria externa, un cop hagin pogut escoltar a totes les parts implicades, que es presentin el dia 20. I en la comissió presidida per Robert Monzonis de Junts per Cubelles hi han assistit els portaveus de cada grup, amb l'única baixa del vicepresident, el regidor de Transparència, Arturo Carrillo, del PSC, per motius personals. I a banda de les reunions d'aquesta comissió, està previst que el regidor Hugué comparegui al ple del proper 18 de març per respondre als dubtes dels grups municipals sobre els mateixos contractes menors investigats. Una comissió d'estudi dels contractes menors dels anys 2019 al 2022 que ha decidit, com dèiem, el dijous dia 20 de març a les 9 del matí es faci aquesta sessió en totes les parts implicades. Concretament, demanaran la presència dels tècnics, els regidors i l'administrador únic de les diverses empreses que van rebre els contractes menors. I aquesta és la notícia. No sé què en pensem. Queden 5 minuts doncs l'avançament d'aquesta comissió d'estudi dels contractes menors que ja hem anat comentant aquí, no?
Sí.
Que hi ha aquesta investigació a través de d'antifrau, no? I s'ha creat aquesta comissió per unanimitat, ja se va fer en un ple anterior i s'està treballant, no?
Pues jo penso que molt bé, precisament justament per la transparència, saber realment què ha passat i a partir d'allà serà quan ho podrem opinar, no? I dir què pensem, però penso que està molt bé que s'aclareixi això, que és el que va passar amb aquests contractes i si hi ha algun tipus de responsabilitat, doncs que la assumeixi qui li toqui.
A mi em sembla perfecte, ja ho vam comentar-ho també en una altra tertúlia, de que era convenient ja que es donés explicacions de tota aquesta situació i d'alguna forma o altra doncs sembla que es comença a posar fil a l'agulla, veurem a veure fins on s'arriba. Però hi ha una cosa que ens sorprèn, per què ha de presidir aquesta comissió el senyor Robert Monzonis? Què passa, que no hi ha altres persones que puguin estar al front d'això? És l'únic que té ganes de portar el tema endavant?
No tinc ni idea, parlo sin saber-ho, però jo crec que s'haurà elegit entre els membres de la comissió, no? Suposo.
El govern, diguem que, com que era una proposta que va ser l'oposició qui la va portar a ple, va dir, doncs, vosaltres mateixos creeu aquesta comissió i organitzeu-vos. I d'aquí que entenc que els membres de l'oposició el devien triar amb ell, com a president, i per altra banda van triar també del govern com a vicepresident el regidor de Transparència Arturo Carrillo del PSC. Si l'Ajuntament, és a dir, si el govern hagués volgut encapçalar, suposo que els càrrecs serien diferents, però
clar.
En aquest cas, com que van passar la pilota a l'oposició, doncs
sí,
l'oposició
jo penso que
ha decidit això.
És una crida o un requeriment de l'oposició, per tant ha de ser l'oposició la que gestioni això, no el govern.
És que l'oposició al final és qui està una mica tirant del carro.
Sí,
de fet, aquestes declaracions són també per part de... No, hem informat els partits de l'oposició. Estem llegint una notícia que qui informa són els partits de l'oposició, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra, PP i la CUP, que entenc que són els que estan tirant del carro d'aquesta comissió d'estudi, de moment. Home, que no vol dir que...
Jo crec que dins de les persones que podrien presidir això, si mires... les representants de cada un dels partits, el que té, comunica millor, té millor oratòria, és ell precisament.
Jo imagino
que no és a l'atzar que l'han triat.
No ho critico, això. Sí. La meva pregunta era si això ho havien escollit entre ells, o ja venia fet pel mandat, diguem, de la comissió.
Quantiat entre l'oposició, perquè el govern el que fa és creu vosaltres, tireu, feu, ja que és proposta vostra, encara que ho haguem aprovat per unanimitat, doncs els hi va llançar de dir, doncs feu.
Sí, estic convençada que si hagués sigut el govern no haguessin triat el Monzó.
Segur. Bueno, però bueno, a veure si definitivament coneixem el que ha passat, no? Perquè portem uns mesos parlant d'això i encara no sabem res.
Aquesta comissió, per fer una auditoria externa, que espera? Que hi hagi el ple per debatre-ho i de més, o ja aniran al ple amb una auditoria a la mà per dir, mireu, la situació és aquesta, a partir d'aquí qui s'hagi d'explicar que s'apliqui?
Unes auditories durant, triguen molt,
clar, per això dic que aquí diu que s'estudia la possibilitat de fer una auditoria externa. Jo crec que és essencial. Si tu tens un dubte, el primer que has de fer és auditar i mirar a veure què passa, no?
Sí. Ho deixem aquí, seguim parlant en una altra ocasió.
Jo quan m'enganxo ja ho sabeu.
Em sap molt de greu, però ens has esgotat el temps. Cinto Bel, Susana Peix, Carme Mingorance, el Marcial García i la Lola Lorente, doncs...
Adiós.
Fins aquí la tertúlia. Dilluns que ve tornem en directe i seguim fent roda aquí amb els tertulians d'aquesta casa, de Ràdio Cubelles, en aquesta tertúlia social de l'emissora municipal. Fins una altra.
Vinga, adéu.
Bona setmana.